Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, a temps d'esports, a temps de descompte en aquest dilluns 25 de novembre de 2019. Per tant, toca fer crònica esportiva d'un cap de setmana força bon en matèria de resultats. D'entrada, la victòria del Rugby Club Sitges, que es classifica per jugar a la següent fase de la Divisió d'Honor Catalana. Triomf 26-21 davant els aragonesos del Quebrantahuesos, que també, malgrat aquesta derrota a Santa Bàrbara, es classifiquen per jugar amb els 12 millors equips catalans. La mala notícia, però, ha estat la greu lesió que va patir el jove jugador del Rugby Club Sitges, Xavi Guerrero, que l'obligarà a passar pel quiròfan el proper mes de gener. Amb ell tindrem l'ocasió de parlar d'aquí una estoneta. El bàsquet Sitges ja té una nova victòria al Sarró, la novena, la que va aconseguir en imposar-se 61-78 a la pista del bàsquet Monjos, líder de moment intractable en un cap de setmana en el que el bàsquet Sitges va fer la presentació dels seus equips dissabte a la tarda a Pinsbens. Moment que vàrem aprofitar per conversar uns minuts amb el coordinador Edu Piñero, que feia balanç dels seus primers mesos en aquesta nova tasca de coordinador. A la primera catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges es va imposar 3-2 a un Cornellà que va presentar molt bona oposició amb la Pinsbens. Al final, però, un gol de Gerard Camarasa a 3 minuts del final va poder assegurar amb aquesta victòria que el consolida en el quart lloc de la classificació. I bons resultats també dels equips de la Unió Esportiva Sitges tant a segona com a la tercera catalana de futbol. L'empat a 3, per exemple, del primer equip al camp del Molins de Rei, que el permet seguir líder, però, atenció, seguit molt de prop per equips com el Sant Cugat, el Sant Andreu la Barca o la Unificació Bellvitge. Molta igualtat, per tant, en aquest grup tercer de segona catalana. I el grup 12 de la tercera catalana amb el Sitges Sobrense, que va sortir de Carme amb un bon punt, un bon empat, després del marcador final de 2-2. Farem repàs de resultats i com queden les classificacions després d'aquesta 12a jornada i d'aquí uns moments també l'Isidre Gómez ens farà arribar tots els resultats dels equips de la Blanca Subur. Comencem!
Tots som un equip. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys.
Es viu quan t'acostes al camp i la gent t'anima com si fos una final. I es viu quan mires orgullós el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida.
Perquè vius el futbol les 24 hores. Arrenquem la nova campanya Tots som un equip, de promoció del futbol territorial i el futbol sala amateur català.
Amb bonificacions en les quotes d'inscripció i mutualitat, ajut econòmic en arbitratges i quilometratge i premi Joc Net.
Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol.
Federació Catalana de futbol. Tots som un equip.
Are you ready?
La mejor música.
La mejor música.
Las mejores ideas. Lo que piensas y en lo que todavía no habías pensado.
Smooth jazz.
Sábados de 12 a 1 y martes de 20 a 21.
Con Cipri Pernas.
Y Silvia Raposo. No te lo puedes perder.
Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante. Y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Errores aparte con el mejor
Smooth Jazz.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Vinga, doncs, se passen 4-5 minuts del punt de les 4 de la tarda. Aquest temps de descompte d'avui, 25 de novembre de 2019, fent crònica esportiva, com els dèiem, fins les 5 de la tarda. Comencem parlant de futbol base. A la primera divisió juvenil s'ha disputat la 8a jornada. Tenim d'entrada la victòria del juvenil A de la Blanca Sur, que es va imposar per 2-0 davant el Vilanova ahir al Nou Pinsbens. Aquests i d'altres resultats els repassem, com cada setmana, en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Veig, ens deies tu mateix el divendres que signaves el mateix resultat de la temporada passada. Doncs crec que aquest 2-0 millora.
Millora.
Perquè va ser un 2-1, si no recordo malament.
Sí, sí.
La temporada passada, i aquest 2-0 que fa sumar la Blanca aquests 3 punts, que són molt bons, eh?
Sí, per agafar confiança i veure que som capaços de fer-ho i que no, que els mals resultats no han sigut potser producte d'altres circumstàncies i no de fer-ho malament, sinó això ha de donar moral amb els nanos i que tirin una mica endavant i a millorar partit a partit.
De moment, no oblidem que la Blanca ha sortit ben parada dels duels en forma de derbi. Ja va superar amb els Sitges quan s'hi va enfrontar aquí el Nou Pinsbens, i aquest derbi també amb el Vilanova, un Vilanova que estava millor classificat, una circumstància que recordàvem precisament també el passat divendres.
Doncs encara en queden de derbis.
Encara en queden uns quants. Doncs, de moment, 2-2 per el juvenil A de la Blanca Sur, que ara mateix a la classificació ocupa l'11è lloc, suma 10 punts. Hem començat per aquest marcador, però en tenim més. Isidre.
Doncs mira, el juvenil B aquesta setmana ens va perdre fins vents 2-3 contra la Martinenca. El Caeta va treure un resultat contundent a fins vents 7-0 contra el Mascatarro. El cadet B també va guanyar plàcidament al camp del Ribes 0-4. En categoria infantil, l'infantil A va perdre 2-1 al camp del Sant Filiuen. L'infantil B va perdre fins vents 0-2 contra el Sant Cugat Sesgarrigues. I finalment el C va passar per sobre de l'Ateneu Aladí per 16-0. A l'Alevi A va empatar 3-3 a fins vents amb el Castelldefels. A l'Alevi B va perdre 5-3 al camp de l'Anoia. El C es va imposar 1-2 al camp del Basi Olèrdola. El D va guanyar fins vents 6-1 al Cubelles. I finalment el E es va imposar 4-6 al camp del Gelida. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 1-3 al camp del Sant Andreu de la Barca. El B va imposar-se fins vents 3-2 al Cubelles. El C va perdre 5-2 al camp de les Penyes Joves de les Roquetes, i finalment el D a Pinsbens va perdre per 10-0 contra el Vilanova i la Geltrú. I això, fent el resum que acostumem a fer, ens dona una bona setmana, 9 victòries, un empat i 6 derrotes, que acompanyat dels equips grans,
Bé.
Satisfets.
Per tant, la balança gira més cap a la victòria que no pas cap als mals resultats. Doncs així li han anat les cores als equips de la Blanca. Ens ho ha comentat una setmana més l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies i que tingueu una bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, destacàvem fa uns moments aquesta victòria del juvenil A de la Blanca amb aquest 2-0 davant el Vilanova en aquesta primera divisió juvenil. També ens ha deixat una nova derrota fora de casa del juvenil A de la Unió Esportiva Sitges, que va sortir derrotat 3-2 al camp del Marianao Poblet. Diem nova derrota perquè l'equip ha perdut els 4 partits que ha disputat fora de casa, una circumstància doncs, que ara mateix el fa ser 12è a la classificació amb només 9 punts. Com dèiem, la Blanca ocupa l'11è lloc amb 10 punts. Així estan les coses en el futbol base. El futbol femení, nova derrota del femení de la Unió Esportiva Sitges a la Lliga de Primera Divisió, derrota en aquest cas per 0-2, a la que va patir Aiguadols davant l'EM de Lleida. L'equip, per tant, segueix a la cua de la classificació amb aquestes 9 derrotes de 9 partits jugats, i recordem que jugarà amb els dos propers partits fora de casa, el proper de Lliga, a Martorell, i el pendent de la primera jornada al camp del Gimnàstic de Manresa, que disputarà el cap de setmana del Pont de la Puríssima. Ara mateix 4:10 minuts de la tarda, parlem també d'en rugby. Destaquem la victòria, com dèiem, en encetar aquest temps de descompte del Rugby Club Sitges davant el Quebrantahuesos en el darrer partit de la fase prèvia a la divisió d'honor catalana. El conjunt sitgetà necessitava només un punt per ser a la propera fase d'aquesta divisió d'honor catalana. Es va acabar imposant per 26-21 als aragonesos, que Això sí, necessitaven guanyar per continuar amb la màxima categoria del rugbi català. El Rugby Club Sitges se tanca en aquesta primera fase en segon classificat amb 3 victòries i 2 derrotes per darrere del Club Esportiu Universitari, que ha sumat 5 victòries i només una derrota. Ja tenim, per tant, els dos equips que lluitaran per convertir-se en el campió de Catalunya el proper 19 d'abril de 2020. La gran final que jugarà al camp de la Foixarda són el Cocodrils, el Tarragona, el Gòtics, el Ceu, el Químic, el Sant Cugat B, el Barça Blau, l'INEF de Lleida, el Senglars de Torroella, el Rugby Club Sitges, el Quebranta Huesos i el Banyoles Garrotxa. Aquesta mateixa tarda ja se'n donarà a conèixer el calendari amb les 11 jornades de la fase regular. Recordem que els 6 primers classificats en disputaran els play-offs que arrencaran el 29 de març amb la disputa dels quarts de final. La pitjor notícia, més enllà d'aquesta classificació que ha aconseguit el Rugby Club Sitges, arriba en forma de lesió. I és que el passat 9 de novembre, en el partit que el Rugby Club Sitges va disputar a Santa Bàrbara davant del Ceu, el jove jugador Xavi Guerrero va patir una lesió del lligament creuat. Es van confirmar, per tant, els pitjors pronòstics i el Xavi haurà de passar per quiròfan el proper mes de gener. Ara mateix, 4 i 12 minuts de la tarda. Xavi Guerrero, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs, d'entrada?
Bé, recuperant-me de tanta lesió, però bueno.
Va ser una acció de molta mala sort, no?
Sí, va ser que una jugada en mig del partit vaig fer petejar fora del camp i el genoll se me'n va anar al lloc i ja està.
Déu-n'hi-do. En el moment que et vas fer mal, Xavi, ja pensaves que la lesió podia ser important?
Sí, perquè vaig tenir la mateixa sensació, perquè aquesta lesió ja la vaig sofrir fa un parell d'anys a l'altra cama i més o menys tenia la mateixa sensació i ja ho suposava.
En aquest cas, de quin genoll es tracta, Xavi? Del dret o l'esquerra?
El dret.
El dret. I vas patir la mateixa a l'esquerra?
Genoll esquerra, sí. Fa un parell d'anys per la mateixa... mateix succés que aquest. Repitjar un altre forat al camp i se me'n va anar al genoll.
Per tant, ja tenies experiència en aquest sentit i com molt bé deies, en el moment que vas notar la revinclada ja creies que la cosa podia ser seriosa. Es van confirmar, com dèiem, els pitjors pronòstics, no? Perquè després de les diferents avaluacions que et van fer no podràs evitar passar per quiròfan.
Exacte. Pensava que podia tenir una mica de sort, però al final no. I així que el 8 de gener tindré que passar per quiròfan i recuperació, 6 mesos.
Sis mesos?
Sí.
Com estàs d'ànims?
Bueno, al principi era tan fotut, però amb el suport de l'equip i de la família he anat superant-ho.
Clar, tens l'experiència ja d'aquella primera lesió i suposo que t'han vingut tots els pensaments al cap, no, Xavi?
Sí, exacte. Va ser un cop molt dur aquell moment, però l'únic que puc fer és seguir endavant i recuperar-me abans possible.
És molta mala sort, evidentment, perquè com recordaves, tu vas fer en una acció doncs, molt absurda, no? Si es pot dir així. Però ara el més important és que l'operació surti bé, Xavi, i et puguis recuperar, no? Més o menys comptes amb què seran aquests 6 mesos, no?, de baixa?
Sí, exacte. Són exactament 4 o 5 mesos, però un mes per estar de tot segur.
Tens, per tant, aquesta mala experiència. Quin record et queda d'aquella primera lesió? Et va costar superar-ho?
Una mica, perquè mentre els meus companys seguien jugant, jo no podia... La lesió feia molta mal, però al final ho superes a poc a poc.
Suposo una miqueta amb l'ajuda de tots, no? Família, amics...
Sí, exacte, amb l'ajuda de tots va superar-ho.
I els companys de l'equip. Bé, aquesta és la mala notícia, Xavi, el fet de que no podràs ajudar els teus companys en aquesta segona fase de la competició. Suposo que deus pensar, home, ara que ve el bo, no?
Exacte, és el més dur, perquè ara ve l'interessant de la temporada, que és la fase regular i els play-offs i ja sort d'arribar-hi.
Com estàs veient l'equip?
El joc no és del tot esperat, però amb l'equip que tenim som capaços d'arribar el més junt possible i jo tinc tota la confiança en que podem arribar i guanyar-ho tot.
Fa 2 anys veu ser campions de Catalunya, la temporada passada les coses no van anar tan bé. aquest any, Xavi, marcar-se un objectiu, no sé, és complicat potser, oi?
Una mica, perquè no som molta gent tampoc, però com he dit abans, l'equip que tenim, l'objectiu que és el més alt possible, i nosaltres intentem arribar fins un mes lluny.
D'entrada suposo que el primer pas és classificar-se entre els sis primers i a partir d'aquí anar pas a pas, no? Arribar a aquests quarts de final i poc a poc intentar doncs, arribar el més lluny possible.
Exacte, o millor seria classificar-se entre els primer o segon, perquè així t'estalvies dels quarts de final i passes directament a la semifinal, i tens més descans i després d'allà intentar arribar a la final.
Quins rivals creus que poden ser els més forts en aquests moments, Xavi? Sé que és difícil perquè, evidentment, vosaltres heu estat en un grup molt concret, el grup C, i probablement doncs, no observes tant la resta, no? però et ve al cap algun equip que diguis, ostres, aquests seran difícils de superar?
Pues sobretot el Barça, el Feu i el Botis, que porta molt de temps treballant molt fort i sempre els partits que ens enfrontem contra ells som els més durs de tots.
Mm-hmm. Res, Xavi, que volíem desitjar-te que et recuperis el més aviat possible. Seran mesos difícils per tu, però en qualsevol cas ja has viscut una primera experiència i per tant doncs el que et deia, que et puguis tenir una bona recuperació i que tot vagi molt bé.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Ja és molta mala sort patir una lesió idèntica a la que va patir ara fa 2 anys, com ens en recordava el propi Xavi Guerrero, i per les mateixes circumstàncies, per trepitjar un forat al camp. En fi, que li desitgem el millor, com li dèiem al propi Xavi Guerrero, en l'aspecte esportiu, el que comentàvem ara fa uns moments. L'equip intentarà arribar al més lluny possible al sorteig que es farà amb aquesta mateixa tarda. Per tant, el proper cap de setmana ja començarà amb aquesta segona fase, la fase regular a la Divisió d'Honor Catalana. Tenim resultats, però, del món del rugbi, perquè l'equip femení va perdre 0-36 davant l'INEF de Lleida, a partir que es va jugar també dissabte amb la Santa Bàrbara. En aquest cas, parlem de la Copa Catalana de segona categoria. Només un triomf de les sitgetanes hauria pogut evitar trobar-se el potent equip lleidatà a les semifinals. La derrota, per tant, farà que el duel de semifinals sigui de nou davant les lleidatanes. Destaquem també d'aquesta jornada la victòria del sub-18 en 0-55 al camp del Castelldefels, la victòria també del sub-16, que es va imposar 5-56 al camp del Natació Poblenou, i victòria del sub-14 també al camp del Poblenou per 0-98. Quatre i 19 minuts de la tarda, fet ja amb aquest primer bloc de resultats, repassem ara el futbol, segona i tercera catalana. I comencem d'entrada repassant els marcadors que ens deixa la 12a jornada del grup tercer de segona catalana, que han estat el Cubelles 0, Marianao 2, el Fontsanta Fatjón 0, Sant Mauro 2, Atlètic Prat Delta 3, Almeda 2, Sant Cugat 4, Unificació Bellvitge 1, Can Buixeres 0, Espluguenc 3, Molins de Rei 3, Unió Esportiva Sitges 3, Sant Andreu de la Barca 2, Olivella 0 i Valldoreix 3, Atlètic Júnior 3. Després d'aquesta 12a jornada, el Sitges ha pogut conservar el liderat, 27 punts per als homes de Manel Rodríguez, tot i que s'apreta molt aquesta zona capdavantera. Segon és el Sant Cugat, a només un punt, 26. 25 punts té el Sant Andreu de la Barca, que és tercer. Quart, el Bellvitge, amb 24. Una miqueta més allunyat, el Valldoreix, amb 22. 19 per Molins de Rei, 18 per Atlètic Prat Delta, 17 per Fontsanta. 16 punts sumen l'Almeda i el Cubelles, que és desè, En 11a posició trobem l'Olivella amb 15 punts, els mateixos que l'Atlètic Júnior, 14 per Marianao, 14 també per Espluenc, i a la part baixa trobem la Fundació Atlètic Vilafranca amb 9, el Sant Joan d'Espí amb 7, el Sant Mauro amb 7 i el Can Buixeres amb 6. La Fundació Atlètic Vilafranca, que per cert no va poder finalitzar amb el seu partit amb el Sant Joan d'Espí, crec recordar que en el moment de la suspensió el marcador era bastant favorable al conjunt vilafranquí per 5-1. Però, en fi, fem una miqueta de valoració d'aquesta jornada número 12, com sempre en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Més enllà de l'empat dels Sitges, que d'aquí uns moments analitzarem, aquesta 12a jornada, per exemple, ens certifica que el Cubelles no està passant pel seu millor moment.
No.
Tot al contrari.
No. De fet, des que va perdre aquí el Municipal, porta 5 partits que no sap el que és guanyar. 2 derrotes consecutives a casa i 3 empats, sí, a camp contrari.
0-2 amb el Marianao, un Marianao que a poc a poc s'està recuperant.
Sí, sí, sí. A més, li va anar molt bé aquell dia, dissabte, al vent. Tot va ser armes al favor, perquè de fet ells van jugar a favor del vent els primers 45 minuts, i la clau està que el Cubelles va tenir una clara ocasió per al punt del minut 20, que la va estavellar al pal, i doncs a partir d'aquí ells a pilota aturada, un córner i una falta van aprofitar per a marcar el 2-0. I a segona part, tot i que el Cubelles va voler, ja no va poder.
Tampoc va poder rascar en res positiu l'Olivella.
Sí,
d'un camp difícil com és Sant Andreu de la Barca.
Un Olivella que no té sort amb les sancions, perquè precisament quan l'Olivella va començar a perdre, jugava amb un jugador menys perquè l'havien expulsat a Joey Portillo. Després van venir els dos gols, va controlar molt bé el partit pràcticament fins a les acaballes del mateix, però després l'expulsió i els dos gols van marcar el desenllaç final.
Uh-huh. En el duel directe de candidats, o almenys d'equips de la part alta de la classificació, el Sant Cugat, Toni, es va desfer del Bellvitge per 4-1. Compte amb aquest Sant Cugat que a poc a poc es va situant en aquesta zona alta de la taula. Bé, de fet, no l'ha abandonat.
No.
Tot el contrari, cada cop s'acosta més.
Jo me recordo a l'estiu, en una conversa que vaig tenir amb Àngel Calvo, ja me va destacar aquest equip, el Sant Cugat.
Sí.
Va dir, compta amb el Sant Cugat, que ha perdut categoria, la vol recuperar, ha fet un equip per pujar i segur que serà un equip a tenir molt en compte i nos complicarà molt, no?, la nostra situació si nosaltres estem fent el que tenim que fer.
Suposo que recordava Àngel Calvo al Sant Cugat perquè la primera jornada, recordem, el Sitges va rebre el Sant Cugat.
Sí, correcte.
El partit va acabar amb empat a un, uh-huh.
I va demostrar que és un molt bon equip, que és un equip que no estava, vull dir, que era a principi de campionat, que poc a poc s'han arrodat i que donar-li un bany com el va donar a l'Unificació Bellvitge per 4-1 vol dir molt a favor del Sant Cugat.
La pregunta del milió: és bo el punt del Sitges a Molins, Toni?
Tal com va anar el partit, és bo perquè suma, no? I perquè suma un punt més i te deixa...
Probablement és un sí amb matisos.
Sí. Per la primera part, no? Perquè el Sitges va començar molt bé, va començar marcant, però va veure que en 10 minuts ell capgirava en el marcador amb una pressió molt adelantada a la primera línia d'atac del Sitges. La sortida de pilota era molt complicada perquè allà estaven jugadors del Molins de Rei. Sabíem que potser no aguantarien el ritme perquè aquesta pressió tens que estar molt ben preparat per aguantar-la tot el partit. I tot i que ells van acabar marcant el 3-2 al minut 40 de la primera part, el Sitges ja al primer quart d'hora de la segona part va demostrar amb l'empat que podia, i físicament estava molt millor que ells, perquè ells no s'aguantaven i en canvi el Sitges tenia el seu millor minut. La llàstima és que el Sitges no va poder marcar, va tenir dues ocasions claríssimes, una d'Edgar Dobles i una altra, si no recordo malament, em sembla que va ser de Fede, un xut van tenir un parell d'ocasions claríssima, no va entrar la pilota i potser va faltar una miqueta més dels Sitges quan ells ja pràcticament estaven molt tocats.
De fet, Toni, és un inici molt, molt actiu de partit, perquè el primer quart d'hora ja el marcador assenyalava un empat a dos. De fet, sí, com recordaves, els Sitges marca el primer minut, sí, un gol de Geri, ells
capgiren
el marcador. I Edgar Dobles posa el 2-2 al minut 15, per tant tenim, sí, ja el primer quart d'hora amb 4 gols. Probablement, després ho escoltaran, el que deia Ernest Serra, en aquest cas el segon entrenador del Sitges, que aquest 0-1 tan aviat va suposar o va fer l'efecte contrari. Probablement, sí, el Sitges es pensava que guanyaria amb més facilitat.
Sí, és això, no? Quan comences marcant tan aviat, i a més la sensació del primer minut donava aquella sensació de que podies acabar fins i tot un bon partit i golejant, no? Uh-huh. Després les circumstàncies van dir que no, que aquest és un molt bon equip, que tenia molta pressa com jugar-li als Sitges, sobretot fer-li aquesta pressió, perquè tinguessin dificultats a la condició de la pilota, i això va passar, no? Ells van estar molt acceptats de cara a barraca. De fet, també se van trobar un penal molt rigorós, gairebé inexistent, que l'àrbitre va xiular per una mà dintre de l'àrea dels Sitges. Clar, te trobes amb aquest gol, marca el 2-1, el Sitges fa el sobrefort d'empatar, i al minut 40, potser en el pitjor moment,
sí, acabant doncs, ja la primera meitat acabes encaixant el tercer.
Arriba el gol d'ells, no? Clar, te'n vas al descans conscient de que tens que fer molt més per a capgirar el marcador, no? Com a mínim empatar. El Sitges fa aquest sobrefort al minut 15, Edgar Dobles marca l'empat a 3, però a partir d'aquí ells molt tancadets, però molt tancadets, no li donen opció als Sitges, i quan els Sitges té opció doncs no estan acceptats de cara a barraca, sobretot en dos clares ocasions. Potser li va faltar una miqueta més d'ambició als Sitges en els últims minuts, però clar, també el Sitges era conscient que en una contra li podien fer molt de mal.
Clar, què fas quan aconsegueixes empatar? Tens encara bons minuts per endavant per poder fins i tot marcar un quart gol, però el subconscient suposo que et diu compte, perquè en una acció aïllada ells poden fer el quart.
Clar, no regalis.
I aleshores torna a començar.
Clar, no regalis, no donis facilitat, ells te poden fer el quart, després tu ja no tens temps per a la reacció, i doncs clar, l'empat és bo. Intenta-lo sense arriscar molt, i és el que van fer, no? Lo van buscar, però potser li va faltar una mica més de risc, no? Al Sitges. Al final te vas tenir que conformar amb aquest empat a 3, que és bo, però clar, si tu arribes a guanyar amb Molins de Rei, dones un cop de ferte perquè t'haguessis col·locat a 4 punts.
En qualsevol cas, un empat que li permet al Sitges conservar, de moment, aquest liderat al grup tercer de segona catalana. 4:28 de la tarda, moment d'escoltar la valoració que feia en aquest cas el segon tècnic del Sitges, Ernest Serra.
És el que parlàvem ara amb el Manel i amb els jugadors. Bueno, vist com acaba el partit, te'n vas una miqueta amb la sensació de que podies haver guanyat, però amb el còmput general, bueno, mitja part 3-2, una primera part que no ens surt com volíem, i en canvi una segona part que estem molt bé, arribem moltíssim, ells pràcticament no ens han creat ni una ocasió, i al final acabes donant per bo el punt analitzant el còmput global.
Ells han començat, de fet el Sitges ha començat marcant, ells han marcat massa aviat i potser el penal, doncs això també l'ha favorit, no? El seu lloc, no? Aquesta pressió que feia ell la sortida de pilota del Sitges.
Sí, bueno, el futbol és una miqueta, com tots els esports, no? Una miqueta un joc d'emocions, marques un gol i creixes, bueno, es juga una miqueta tot. Jo penso que el marcar tan aviat nosaltres, pràcticament no portàvem ni un minut de joc, en comptes de produir l'efecte positiu, ha fet que potser ens penséssim que el partit seria més plàcid del que és un partit de futbol en un camp tan complicat com el Molins de Rei. Bueno, ells han estat bé, han estat molt intensos a la primera part, han apretat moltíssim i han donat la volta al marcador. En principi és una miqueta el que esperàvem, no, en aquest camp, un equip intens que no ha aguantat el ritme durant tot el partit, i llavors hem sigut capaços d'imposar-se, excepte en el marcador.
Donava la sensació que ells sabien que el pressing que estaven fent, la pressió a la sortida pilota dels Sitges, no la podien aguantar, perquè quan han marcat el tercer gol, al minut 40, que potser aquest gol sí que ha anat molt bé amb ells i els Sitges molt malament, doncs han respirat fins i tot, no? Perquè després la segona part no han existit.
Sí, sí, és el que et deia ara una miqueta, no? Ells a la primera part han apretat molt bé, vèiem complicat que aguantessin durant els 90 minuts aquest ritme d'apretar, i així ha sigut. Bueno, jo he pogut veure que, i sense deixar-me portar per la passió, que la segona part ha sigut molt bona per la nostra part i que hem tingut 3 o 4 per acabar sentenciant. Bueno, no ha sigut així i al final el marcador és el que reflexa.
S'ha aconseguit l'empat al llarg de la segona part, però potser amb una miqueta més el Sitges lo tenia mort a aquest equip, eh?
Sí, bueno, una miqueta més. La intenció és aquesta, una miqueta més, i ja fas tot el possible per acabar guanyant els 3 punts. Però bueno, ja saps que nosaltres volem guanyar sempre, però no sempre es pot, i a partir d'aquí, pues, bueno, un empat que intentarem fer-lo bo la setmana que ve amb una victòria a casa.
La sortida doncs, de Carlos, esperàvem això, no? Que sortís la sortida de Carlos, però potser vosaltres, el cos tècnic, ha cregut més convenient doncs, reforçar una miqueta més al mig del camp i fer el canvi per l'Edgar, no?
Bueno, al principi el primer canvi que fem és obligat perquè Geri pateix una lesió. Geri està impressionant, és un jugador que apreta moltíssim, que apreta algú diferent, que és, a part de la qualitat que té, és que és un jugador que es buida el camp. Ens hem vist obligats a fer un canvi, i a la mitja part el canvi que fem és César per Álvaro, una miqueta motivats també perquè César anava amb una targeta, són jugadors molt similars, i l'un per l'altre doncs era posició per posició. I aleshores, després, els primers canvis que fem són els dos homes de davant per continuar tenint punys a dalt, perquè consideràvem que, a pesar que Dobles i Martí estaven fent un partidàs, bueno, posar d'Ober i Carlos perquè continuessin apretant com així ha sigut. Però no hi ha hagut l'encert o la fortuna, com vulguis dir-ho, d'acabar sentenciant.
Al final, empat a 3, això continua. La propera setmana doncs, ve l'Atlètic Júnior, que també és un equip complicat a Can Contrari. De fet, són tots, Ernest?
Sí, és exacte el que tu has dit. No hi ha cap partit fàcil. Però clar, ja vas veure, fa poc vam anar a Camp del Sant Mauro, que és el dels equips que està baix, vam tenir que estar molt serios, molt ficats, vam tenir que estar molt bé per guanyar el partit, i així serà des de la jornada 1 fins a l'última jornada. Per tant, anem partit a partit. Ara valorarem aquest empat i ho parlarem amb calma, i a partir del dimarts ja començar a pensar en el pròxim, que és el júnior.
Geri, tindrà paties?
No sé, bueno, ara ho estàvem parlant amb el Fisio, amb el Pepe, i al principi sembla que és un cop molt fora el taló, però veurem, a veure amb l'evolució d'aquí 48 hores com evoluciona, i a veure si és més seriós del que sembla o es queda tot amb un cop.
Doncs caldrà esperar les properes hores, potser propers dies, per saber l'abast d'aquesta lesió del Geri, Toni, i sí, hem d'afegir una nova baixa, perquè en aquest sentit el Sitges no està tenint gens de sort en aquest sentit.
No té sort, i precisament en jugadors molt significatius. Didac és un jugador que es nota molt al mig del camp.
Que ja es va fer mal a l'escalfament de l'últim partit aquí a casa, ja va destacar el Manel que probablement hauria d'estar uns 15 dies de baixa. Ahir tampoc tenies el Mori.
Sí, ahir el Mori, ja, aquest ja no per...
No per lesió, evidentment, sinó per motius personals.
Clar, també Carlitos tampoc està en el seu millor moment, no. Perquè és un jugador que no ha tingut minuts perquè per la lesió. Clar, Edgar Estaller també és un jugador que se nota molt, tant a darrere com al mig del camp. Té lesions molt significatives i ara doncs té la de Geri. Clar, se va notar molt, quan Geri lo van tenir que canviar perquè no podia continuar, doncs l'equip ho va notar molt, perquè Geri tapa molt la sortida de pilota d'ells.
Perds aquell jugador que, com hem dit moltes vegades,
és un corcó.
Sí, és un corcó, i es baralla amb la defensa, i bueno, en fi...
Clar, i se va notar molt, clar, i tot això es nota molt, i tot això, doncs, treus un resultat que està molt bé en un camp que jo estic convençut que costarà molt sumar allà, a l'Ordemés, ja. I allà encara té que anar equips com el que ara és segon, no? El Sant Cugat.
Ja destacàvem divendres, Toni, els bons números d'aquest Molins de Rei, que no va començar gens bé, de fet perdent els quatre primers partits de Lliga, però que s'ha anat recuperant fins al punt que ara mateix, com dèiem, és sisè. Està amb 19 punts, per tant, bons números en aquestes últimes jornades del campionat per al conjunt del Molins de Rei. El proper partit que jugarà amb els Sitges, com recordàvem fa uns moments, serà amb l'Atlètic Júnior, diumenge aquí al Municipal d'Aiguadols. Abans no arribem a les festes de Nadal, caldrà visitar Fontsanta.
Fontsanta, sí, sí.
I s'acabarà. S'acabarà aquí a Aiguadols.
Amb l'Olivella.
Amb l'Olivella.
El derbi serà l'últim partit de l'any. D'aquest any.
No està gens malament, un Sitges-Olivella per tancar aquest 2019.
Per això, doncs, li queda ara al Sitges tres partits d'aquests que són complicadets, perquè Fontsanta fa això al seu camp, és un equip molt complicat de guanyar per tot, no? Per l'ambient, per tot.
Un Fontsanta fa això que precisament ha patit una derrota, no sé si dir sorprenent, perquè va patir un 0-2 a cara seva amb el Sant Mauro, que intenta sortir d'aquesta zona complicada de la classificació. 4:36, deixem la segona, vinga, repassem ara la tercera. Resultats de la 12a jornada al grup 12 de tercera catalana, que han estat el Moja 1, Corbera 3, Montserrat Igualada 2, Masquefa 1, Penya Jove 4, La Múnia 0, Anoia 3, Atlètic Vilanova 4, Carme 2, Sitges Obrense 2, Piera 4, en Riu de Villas 3, Vegas 4, Les Cabanyes 1, La Granada 0, Ribes 0 i Ateneu Igualadí 1, Òdena 2. L'Òdena no afluixa, segueix liderant la classificació amb 31 punts, però mossegant-li el clatell gairebé té el Piera, que li pren la segona posició al Moja, un Moja que va patir una derrota en el seu camp, com dèiem, 1-3 davant el Corbera. El Piera és segon amb 29. El Moja perd, com dèiem, aquesta segona plaça, ara mateix és tercer amb 27. 26 punts, quart el Ribes. Ja una mica més lluny, el Carme amb 21, 20 punts per Corbera i Montserrat Igualada, amb el Sitges Sobrense ara mateix és vuitè, amb 18 punts, 17 per la Penya Jove, 16 per la Granada, 15 per les Cabanyes, 14 per Masquefa, els mateixos que l'Atlètic Vilanova, 11 punts per Vegas i Riu de Villas, i els tres darrers classificats són l'Ateneu Igualadí amb 9, l'Anoia amb 5 i la Múnia amb 3. Doncs, Toni, no sé, resultats que ens puguin cridar l'atenció, aquesta derrota a casa del Moja, 1-3, amb sí, el Corbera.
Sí, el que passa que...
Tu digues aquest matí que el Corbera no t'estranya que faci pupa perquè el vas veure el dia del Ribes.
Sí, i s'ha col·locat allà, El Corbera està ben classificat.
Sí, està allà, sí, sí.
Sí, sí, l'ha tret, l'ha fotut el joc al Sitges, un Sitges que amb aquest empat va ser dos jocs, ara és vuitè, però el Corbera està allà i queda molt de campionat. A mi em va agradar molt a Ribes perquè és un equip dur, és un equip d'aquests típics del Baix Llobregat, no regala res, és complicadet, i per això no me sorprèn aquesta derrota, perquè clar, el Moja té aquell toc de favorit. Sí. I qualsevol equip d'aquests li poden fer una jugada, no?
Jo no sé si els favorits comptàvem amb la presència d'aquest Piera.
No, 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 al principi no, i més del campionat que va fer l'any passat.
Sí. S'ha col·locat segon ja, a només dos punts de l'Òdena.
Sí, és un equip molt complicat. De fet, aquí ja el va demostrar el Municipal, perquè aquí va jugar molt bé el Sitges i no va poder, doncs amb aquest Piera que se va portar un empat.
1-1, sí, sí.
És un equip molt fet, un equip molt...
Experimentat.
Molt experimentat, té jugadors que marquen, i que marquen gols i que tenen molta experiència. És un equip que estarà allà i segur que farà molt de jutge. Jo no sé si arribarà en temps de jugar la promoció o no. Dic això perquè encara queda molt
campionat. Sí, queda molt de campionat, no? És obvi.
Però està allà.
Un punt al que va rascar, per exemple, amb el Ribes, Toni, a la Granada. Aquest Ribes que continua recuperant-se d'aquella patacada que va patir el seu camp amb el Sitges Sobrense.
Sí, el que passa que és un Ribes que en aquest partit va mereixer el guanyar, va poder guanyar, perquè de fet la Granada ha estat un de les pitjors Granades que podien jugar en aquest partit, no? I en canvi el Ribas no va passar de l'empat, va tenir ocasions per guanyar, però se va tenir que conformar amb un punt.
I el Sitges Sobrense, que com dèiem va sortir de Carme amb un empat a dos.
Sí,
i sortir de Carme amb un empat a dos no és un mal resultat.
No, és un bon resultat, jo diria que és molt bon resultat, més per un equip que està en alça, no? Com el Car del Sitges.
I bàsicament,
no?
Toni, perquè pel que sabem tots, perquè jugar a Carme d'entrada no és fàcil, camp petit, camp de terra, rival incòmode, per tant no tens els millors ingredients per sortir d'allà amb un bon resultat.
No, i tu vas allà amb un equip molt jove que no està acostumat a jugar a terra, que està molt acostumat a jugar en gespa artificial, i clar, i no amb l'experiència que pot tenir el Carme al seu camp, un camp tan petit, un camp que és tot penjar pilotes.
Sí, el vot de la pilota sempre és diferent, t'has d'acostumar a un nou futbol,
clar,
com aquell que diu.
I a més un dia que segur que per allà bufava el vent, i clar, això va perjudicar bastant el Sitges, tot i que el Sitges se va adelantar minut 9, el Dani Meckley marcava el primer gol, després ells capgiren el marcador del 60-84, doncs capgiren el marcador i se posen un 2-1, i al final doncs un defensa,
sí,
com
sí,
és el cas de Rafa, doncs marca l'empat a 2 i te portes un bon punt.
Sí, sí, un bon punt per seguir, Toni, en aquesta dinàmica positiva de l'equip.
Sí, 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 perquè des del partit de Ribas el Sitges no sap el que és perdre. El Sitges ha anat sumant i sumant.
Fixa't com ha canviat una mica el panorama en aquest equip, no? L'equip que venia de no tenir massa bons resultats, de fora de casa, doncs no acabava de puntuar, tot va ser anar a Ribas i la cosa ha canviat.
Clar, és...
Tot i que va tenir moltes dificultats per guanyar aquí al Vegas, per guanyar aquí per puntuar amb la Noia.
I segur que tindrà dificultats per a guanyar l'Atlètic Vilanova, no? Perquè doncs aquí tots els equips...
Quin rival ens podem esperar, Toni? Aquest Atlètic Vilanova?
L'Atlètic Vilanova...
Que ha hagut de canviar d'entrenador.
Però és un equip, sí, el que passa que porta uns entrenadors que per fi ja porten dues victòries consecutives. És la tercera victòria que aconsegueix aquest cos tècnic amb l'equip. Trobarem un equip que defensivament, si el Sitges està fi de cara a gol, li pot fer mal. El que passa que té molta arribada, perquè té l'Isaac, té el Sergito, té els dos Jiménez, no? Isaac i Sergito,
sí, sí,
que aquests marquen diferència. Aquí, en aquest partit que jugava l'Atlètic Vilanova a la Noia, no estava el Sergito, però sí estava l'Isaac, que va marcar dos gols.
Uh-huh. Isaac Jiménez, exjugador de l'Esportiu de Sitges, com també Sergito.
El que passa que es trobarà molt poc jugadors d'aquells que jugaven amb ell. Em sembla que de l'any passat queden un parell de jugadors.
Sí, sí, pocs jugadors. Toni, destaquem també d'aquesta jornada la golejada de la penya davant la Múnia, la
sí,
penya jove.
Lo tenia bé, no? Perquè sí, de fet,
un moment per intentar assegurar els tres punts.
Perquè la Múnia no té res, la Múnia patirà molt, si per mi ja és un equip que està olorant molt a perdre la categoria, no? Han apostat per un projecte de gent de casa, però clar, no és suficient, i la penya jove té un equip molt jove que després va fer la seva feina, té xavals que van a més, i doncs al final va acabar marcant dos gols per part i guanyar el 4-0.
I a dalt hem parlat del Piera, del Moja, del Ribas, però qui mana és l'Òdena.
L'Òdena.
I no falla.
No afluixa.
No guanyes partits amb grans resultats, però ho va fent de 3 en 3.
Sí, va marcant el descens del que és competició, no? Perquè va marcant... potser el pero de la setmana passada amb el Montserrat Igualada, el fet de que van empatar a casa, doncs lo treu molt bé al camp d'un equip necessitat, com el cas de l'Ateneu Igualadí. Allà doncs lo va aprofitar molt bé l'Òdena per sumar 3 punts, i amb l'ensopegada del Moja, doncs clar, l'equip cada vegada és una mica més fort. Menys mal que darrere està doncs Piera, i que no se descuidin molt,
sí,
amb
sí,
el Ribas.
Que el Ribas estarà allà, suposo, atent a que aquests tres, algú es deixi algun puntet per aquí.
Segur, i l'Òdena té que anar a Ribas.
Encara queda...
No, el Ribas té que anar a Òdena, però el sí, sí, Ribas és capaç de guanyar Òdena com ho va fer l'any passat.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. 4:44, gairebé 4:45 de la tarda, deixem el futbol, anem ja cap al bàsquet. Parlem de bàsquet, com dèiem, perquè el bàsquet Sitges suma la seva novena victòria consecutiva en superar el Monjos per 61-78 al descans. Els de Valta Molina, que ja dominaven per 28-34 després de dos primers períodes força igualats. Un cop més, Oriol Camproví va ser el màxim anotador del matx amb 29 punts d'aquesta novena jornada. Destaquem també altres resultats, com per exemple la victòria del Casal de Vilafranca 98-59 davant el Gelida, o el triomf del Club Nou Bàsquet Vilanova davant el Súria per 80-50. Bàsquet Sitges, líder amb 9 victòries, amb aquestes 9 victòries, seguit del Club Nou Bàsquet Vilanova i Casal de Vilafranca, amb 2, amb 7 victòries i 2 derrotes. La propera jornada, el Bàsquet Sitges rebrà a la Salle Manresa amb la Pinsbens. El conjunt manresà ha superat en aquesta última jornada el Santpedor per 77-53. Altres resultats dels equips del bàsquet Sitges que destaquem d'aquesta jornada, doncs, per exemple, la victòria del Sènior B 44-77 a la pista del Masquefa, la derrota, en canvi, del Sots 21, que va caure 76-60 a la pista del bàsquet Molins, i la victòria d'aquest Júnior A imparable, 79-50, es va imposar amb aquests vents davant el Casal de Vilafranca. Pel que fa als equips femenins, bons resultats també aquest cap de setmana, amb les victòries del Sots 21, 62-30 davant el Montpedrós, i també amb el Júnior, que va guanyar el seu partit 71-67 davant la Salle Bonanova. I destaca també la primera victòria de la temporada de les noies del Cadet, que van guanyar 43-53 a la pista de l'Esparreguera. Dissabte passat, però, hi va haver presentació dels equips del bàsquet Sitges a Pinsbens, amb la presència del president de l'entitat, Pau Simó, i del regidor d'Esports, Jaume Monasterio, un Jaume Monasterio que, per cert, es va comprometre a seguir treballant per la millora de les instal·lacions esportives, a petició expressa que li feia Pau Simó. Un total de 18 equips té el bàsquet Sitges aquesta temporada. Varen poder parlar uns minuts amb Edu Piñero, ara en la seva nova faceta de coordinador del bàsquet Sitges, fent balanç dels primers mesos.
Bueno, vamos haciendo cosas, poco a poco. Está claro que yo voy conociendo un poquito la situación donde estaba, que estaba el año pasado de entrenador, no conocía muchas cosas, como que dice, ver un poquito las cositas, cómo están por dentro, cómo funcionan, ver entrenadores, jugadores, aparte, pues bueno, Nacho ya lo tenía más o menos montado todo el tema este, y bueno, pues llevo 3 meses y dentro de contento. Se pues está haciendo las cosas un poquito, pues bueno, mejorando en algunas cosas, en los aspectos, intentando hablar con los entrenadores, todas estas cosas, y bueno, yo creo que a partir de febrero o marzo ya empezaremos un poquito a trabajar más en serio en temas de cambios para la temporada que viene.
Ha habido un cambio evidente en el club, el equipo senior tuvo que, entre comillas, abandonar Copa para bajar a tercera, gente de la casa, es un poco la idea. Esta la que tenéis, que la gente de la casa se sienta importante y tenga un papel predominante.
Lo importante es que aquí que vengas a hacer un deporte, a disfrutar, ¿vale? O sea, eso es lo que intentamos, no venimos aquí. Que luego, pues aparte, también lo que siempre se dice, formar jugadores y formar personas. Pero también lo que queremos es que también a nivel de base, intentar un poco, subir un poquito el nivel, ¿entendemos? Y luego, pues para que podamos tener nosotros a nivel de senior, pues que por ejemplo Balta este año pues pueda tener bastantes jugadores en los cuales pues pueda pues decir, o sea, pues me puedo quedar esto. Está claro que tenemos un pequeño problema, que es gente alta, que no vamos a tener, que eso seguro que lo tenemos que ir a buscar, ¿vale? Entonces, pero bueno, por dentro de lo que cabe, pues bueno, yo creo que a nivel femenino hay unos buenos grupos que dentro de, creo que un par de años o 3 años vamos a tener un senior femenino bastante, bastante bueno, y luego pues bueno, el masculino pues nutrirnos de lo que es la base, y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar desde que son pequeños, de los benjamines, intentar trabajarlos, y eso es lo que, y ese es mi trabajo, o sea, es me he llegado en eso, en que tienen que empezar a trabajar desde ahí, y es lo que vamos a hacer.
Tú personalmente, Edu, ¿te has marcado un objetivo desde tu figura como coordinador?
Mi objetivo, trabajo. O sea, es trabajo de que, bueno, con los entrenadores hablar continuamente, ver los entrenamientos, ver jugadores, cualquier problema que haya, intentar solucionarlo. O sea, lo que intentamos es que vean también los padres que nos preocupamos por los jugadores, ¿no? O sea, que no vengan aquí a dejarlos y ya está, ¿no? O sea, que vean que también se están formando entrenadores para que los jugadores tengan una mejor formación. Y es lo que vamos buscando, ¿no? O sea, intentar cada... No va a ser fácil, ¿eh? O sea, eso no es en un mes o 2 meses... van, o sea, esos son un par o tres de años el trabajo, y bueno, pues a partir de ahí ir evolucionando y a ver cómo van subiendo las cosas y intentar, pues oye, pues mira, a lo mejor un cadete, pues a lo mejor intentarlo tener en preferente, sí, en territorial o un nivel que sean altos, o sea, intentar que bueno, que haya una competitividad dentro en los equipos.
Porque dentro de lo que es el trabajo de formación, te pregunto también, ¿a partir de qué edad o de qué categoría se puede empezar a, vuelvo a abrir comillas, exigir resultados?
Mi resultado lo tengo claro. Es que cuando el entrenador coja al jugador al principio de la temporada, tiene que haber un cambio a final de temporada. Tiene que haber un cambio. Ese es para mí el mejor resultado. De que cualquier jugador, si dice, oye, que ha mejorado en esto, yo ya me doy por satisfecho.
Y es una victoria.
Y es una victoria para mí. Porque eso quiere decir que el jugador ha trabajado. A nivel de equipos, bueno, ya te digo, es un proceso, ¿vale? No sé, los objetivos que les he dado a ellos durante toda esta temporada es el desarrollo individual, a nivel de técnica, de bote, de todas esas cosas, y ese es mi objetivo. A partir de ahí, ya el año que viene, cuando empecemos a hacer algún cambio, no van a ser cambios, hostia, vamos a cambiar drásticos ni nada, sino pequeños cambios, y cada año pues intentar pues a ver qué tal va, porque si no, hombre, a ver, se ha hecho una cosa durante unos años y cambiarlo pues no podemos hacer. Lo que vamos a hacer es intentar poco a poco hacer cambios, y a partir de ahí pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo.
Aún así, no has abandonado los banquillos, ¿eh?
No puedo, ya lo sabes, y encima he vuelto a jugar.
Sí,
no.
Sí, encima.
Bueno, pues es algo bueno,
ahí también es tu terreno.
Sí, no lo voy a dejar, o sea, es que está claro. Mira, una de las cosas que nunca pensaba, que después de jugar de profesional iba a estar aquí, pues llevando equipos y bueno, y llevando el equipo senior del Sitges y todas estas cosas. A ver, me gusta, pero oye, hay que decirlo, que esto de estar de coordinador es mucho trabajo, que sí. Empiezas desde las 5 hasta que terminan todos los equipos, y bueno, y oye, me lo he propuesto, y de 3-4 años de intentar pues a ver que cómo van las cosas, y bueno, y a partir de febrero ya empezaremos un poquito a ver cambios y la temporada que viene y así, y bueno, vamos a ver. Ilusionado.
Acabo, te de preguntar por el senior, que está lanzado en tercera, de momento lleva 8 victorias, bueno.
Disfrutando, hay que decirlo que, hemos comentado antes, una de las cosas que tiene este equipo es que se dejan la piel y suman todos, y eso es, tengas o no tengas nivel, eso es lo importante. Y aparte, pues bueno, el hecho de ganar partidos pues te va dando una motivación extra. Pero bueno, yo creo que aunque tuviesen algún pequeño bache en un de estos, son un equipo que son una piña, y eso es mucho. Yo ya te digo, muy contento por Balta, y porque sabía que iba a hacer el trabajo que era. Luego está Nuri, que es una de las cosas que también, mira, Nuri que es entrenadora, que es jovencita y tal, y todas estas cosas, pues está de segunda y que está haciendo un papel increíble. Y bueno, y pues seguir trabajando y apoyarlo en todo lo que necesite Balta, eso es lo que vamos a hacer.
Bé, doncs aquesta era la primera valoració que feia Edu Piñero dels primers mesos al capdavant de la coordinació del bàsquet Sitges. No serà una tasca fàcil, no serà una tasca a curt mig termini, sinó més a llarg termini. D'aquí un parell, 3 d'anys, ell creu que es poden començar ja a produir els primers resultats d'aquesta feina al capdavant del club en matèria esportiva. Deixem el bàsquet, encarem ja la recta final del programa, hem de parlar encara d'hoquei patins, d'aquesta victòria treballada que va aconseguir el Club Patí Sitges endavant al Cornellà el passat dissabte amb Pinsvens. Partit de la 11a jornada amb el grup B de primera catalana, els sitgetans que es van acabar imposant per 3-2 a un Cornellà que a punt va estar d'endur-se algun punt de la seva visita amb Sitges. Al descans, el Club Patí Sitges, que ja dominava per 2-1 gràcies als gols d'en Rubén Gómez i d'Isaac Martínez. Un tercer gol, obra de Gerard Camarasa, a 3 minuts del final, li va acabar donant aquest triomf per 3-2 als de Carles Busquet. L'entrenador del Club Patí Sitges valorava així aquesta treballada victòria davant el Cornellà.
M'esperava aquest Cornellà, de fet els vaig anar a veure, hi havia un partit també que estava agradat amb un rival també, i ja més o menys teníem les referències, més o menys el mateix equip de fa dos anys, ja també sabíem que eren forts, que xutaven molt, penjaven moltes boles dins, i això et complica el partit perquè de no res et treuen perill. Però bé, 3 punts i a casa.
Heu estat millors a la segona part?
Hem estat bé a ratos, per exemple, al principi de la primera part, primers 7, 8, 10 minuts, hem estat fluixets. Després hem acabat la primera part molt bé, segon tram de la primera part molt bé. Hem sortit a la segona part molt bé, també. Després, quan ens han fet l'empat a 2, ha sigut com... No sé, sembla que anéssim perdent de 2, no? A més d'un empat. I ara al final hem marcat el tercer i encara semblava que anàvem perdent i això fa que tornin, et puguin tornar a empatar i fins i tot remuntar-te al partit, no? A ratos bé i a ratos... Més ratos bons que dolent, tot i que ara al final semblava que fos un desastre, però ha sigut aquests últims 4 minuts que s'ha patit força.
Avui s'ha jugat molt amb el marcador, no? De fet, quan heu marcat el primer, ells han empatat de seguida, heu fet el 2-1, us han empatat faltant 4 minuts, sortosament hi ha hagut aquest tercer gol del Gerard, sí. Però el marcador avui ha tingut una influència bastant important, no?
Sí, costava molt fer un gol, sí. Quan un el feia, pam, gol, no? Bueno, ja ho té això, aquest esport, que en un moment marques i sembla que vinga, que estem dins el partit i amb un saque del mig camp te la poden enxufar, no? Però bueno, també penso que hem fet els canvis bé, aguantant amb més defensa sobretot, perquè al final si tinc un equip de mitjos o davanters, perdíem segur, jo crec. Tinc la sort de tenir molta gent al darrere, hem tancat el partit patint, però tancant-lo i portaria segura, o sigui que bé.
3 punts més que fan bo, si cal, el punt que vau aconseguir l'altre dia a Ripollet. Quin valor li dones tu a aquell empat?
Aquell empat és important perquè és un rival dels que sí que estarà dalt, una pista que no hem de tornar i molta gent té que anar allà. Gent que, o sigui, allà es perden molts punts als equips. I és
de fet, sou el primer equip que aconsegueix restar-li algun punt a la seva pista.
I a part és això, si avui no fèiem els deures, no servia de res, com dius tu, no? fer l'empat. Bé, molt important perquè encara que anem a trompicons al final, no? Fa que estem allà, que jornada rere jornada estem entre els 5 o 6 primers en algun cop. I ja està, això pels jugadors és bo.
Crec que jo t'ho he dit alguna vegada, però insisteixo, veig molta igualtat.
Sí, cada cop hi ha més igualtat, ho sabem, que no hi ha cap partit fàcil, hi ha resultats igual que els de l'any passat, que en un moment els de dalt punxen, en un moment els de baix fan una golejada, i és això, partits que des del principi ja no entres enxufat, doncs és patir, i si... Embades un rato, doncs
estàs... Acabes
perdent. Sí.
Et faig l'última. Visiteu, si no m'equivoco, Lleida, no?
Sí, anem a Lleida, parquet, pista molt gran, canalla bona escola de hockey al final, i suposo que ho tindran tot perquè et fiquen ells l'horari. Uh-huh. Però bueno, sabem que serà un nivell alt, serà un tipus el Reus, un tipus Igualada, Sant Cugat, l'Espanyol, no? Aleshores, doncs, ja des del dilluns fica-nos el xip de Lleida i ja està, i anar allà a fer un bon partit. Molt intentar-ho almenys.
Doncs dissabte a les 4 de la tarda jugaran el Club Patí Sitges a la pista del Lleida Llista. Ara mateix els homes de Carles Busquet són quarts a la classificació amb 20 punts. L'Espanyol sembla que ha posat una miqueta de terra per mig perquè continua líder amb 28 punts, té a 6 tant el Ripollet com el Reus Deportiu. Altres resultats que ens deixa aquesta jornada d'hoquei és, per exemple, la victòria del Sènior B, a segona catalana, es va imposar 2-1 al Cambrils. Derrotes, en canvi, de l'Alevi, 8-7 al camp de l'Horta. El Benjamí, que també va caure 6-4 a la pista del Tordera, i els més petitets, el Prebenjamí Comarcal, van caure 3-0 amb el Club Patí Sant Ramon de Vilafranca. Amb aquests resultats d'hoquei posem punt i final al temps de descompte d'aquest 25 de novembre. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès també. Agrair-los de nou la confiança. Tornem amb més informació esportiva, com sempre, el divendres. Adéu-siau.